Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat a aquesta hora. Comencem explicant-vos que la treva de 48 hores a Alep ja és història. En les últimes hores han mort més de 70 persones en dos atacs. En paral·lel, un bombardeig aeri ha matat 28 homes i dones en un campament de desplaçats a port de la ciutat de Sarmada. La majoria de les víctimes són dones i nens que precisament havien fugit d'Alep. La Casa Blanca ha condemnat l'atac i les Nacions Unides el qualifiquen de crim de guerra, mentre que el règim sirià ha negat tota implicació. La Comandància Suprema de les Forces Armades acusa grups terroristes d'aquest atac. També us expliquem que el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs que va presentar Convergència i Unió contra l'acord de la Junta Electoral Central que prohibia l'ús d'estelades en edificis públics, en espais públics, concretament durant la campanya electoral de les municipals de 2015. La sentència indica que l'exhibició de la bandera per part d'un poder públic només pot ser qualificat de partidista, ja que, segons el tribunal, s'associa a una part de la ciutadania, però no és representativa de la resta dels ciutadans, que no s'alineen sempre amb aquesta opció ni amb els seus símbols. També és notícia que el Departament d'Interior de la Generalitat prepara un nou protocol de retirada d'armes als agents dels Mossos que estiguin de baixa per motius psicològics. Fonts consultades per diversos mitjans públics catalans asseguren que estan elaborant un document de treball que encara no és definitiu i que aniria en aquesta línia. Concretament, l'Esborrany proposa que quan es tingui constància que la baixa de l'agent és per causes psicològiques, se li retirarà l'arma immediatament. De fet, no només reglamentària, sinó totes les que tingui a banda de la llicència. Recordem que ara fa poques setmanes el cas d'un mosso que estava en baixa per depressió i que tenia l'arma a casa, amb la qual va matar la seva exparella, va ser el detonant d'aquest debat. Més notícies encara de l'actualitat. El Partit Popular, amb una intenció de vot del 27,4%, continuaria sent la força més votada al Congrés, però perdria suport si es fessin ara eleccions, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. El CIS també diu, en l'estudi que s'ha fet públic avui, que el PSOE quedaria segon amb el 21,6%, una mica menys que el 20 de desembre, i també n'obtindria menys Podem, amb el 17,7%. Esquerra Unida puja fins al 5,4% i la unió entre Podem i Esquerra Unida podria desbancar els socialistes de la segona posició. Ciutadans puja d'un 3,3% i es queden al 15,6%. També augmenta lleugerament Esquerra i baixa una mica Democràcia i Llibertat o Convergència i Unió. També us diem a aquesta hora, per tancar aquest informatiu, ja que el ple del Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat declarar la inconstitucional i la nul·litat d'un incís en l'article 34 de la Llei de Pressupostos de Catalunya. D'aquesta manera prohibeix augmentar la despesa de personal quan hi hagi prèvia autorització de la Generalitat i l'objectiu sigui la posada en marxa de nous serveis públics. La sentència, resultat de l'estimació del recurs presentat pel govern espanyol, determina que aquesta previsió contradiu el que disposa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 2015, que expressament prohibeix qualsevol despesa en material de personal que comporti un increment global de la massa retributiva autoritzada per al 2015. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero, avui també amb el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i tot l'equip.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vine a Alemanya i al Tirol amb el Club Més Amics. Del 5 al 12 de juliol descobrirem els paisatges del Tirol i l'encant de ciutats com Innsbruck, Berlín i també Baviera i Saxònia. Alemanya i el Tirol amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Diumenge 8 de maig a les 5 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona l'Eucaristia en què l'arcabisbe Joan Josep Omella ordenarà 5 nou preveres: Marc Aliguer, Carles Vallvé, Jordi Salvany, Alberto Sols i Edilson Tolentino. Viu amb Ràdio Estel les primeres ordenacions sacerdotals de l'arcabisbe Joan Josep Omella a Barcelona. Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a Ràdio Estel.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, bona tarda a la Vall d'Aran. Avui és divendres i, per tant, anem ràpidament perquè tenim un programa complet. Començarem de seguida amb la presència del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i, per tant, serà protagonista també de seguida al món del cinema. Lluís Torrelles, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer, Lluís, els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Les estrenes, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, quan vulguis.
Hola, Toni, bona tarda. Pues sí, les estrenes, i a més, molt ben acompanyat d'un company de la crítica cinematogràfica, com és el Carles Mir. Carles Mir, que se li pot escoltar mitjançant una emissora de Barcelona Televisió que es diu BCN, freqüència modulada, 91.0, la seva freqüència, i que a més també fa un programa avançant les pel·lícules que es projectaran a BTV. Carles Mir, bona tarda.
Hola, Miguel.
És cert tot el que he dit?
Sí, cert. Tot cert, tot cert.
Però, a més, cal dir que el Carles Mir, que avui ens ajudarà a fer una mica el repàs a les estrenes, que han estat 13 estrenes aquest divendres, està de buixa, una mica boig.
Imagina, 13 estrenes.
Ni nosaltres, que anem
pràcticament
a veure tots els passes, no podem anar.
No es pot.
Cal dir que el Carles Mir ha començat amb un espai que és una galeria d'art que està al Poble Sec.
Poblenou.
Poblenou, perdó, al carrer Badajoz, 46.
Això.
Ha començat una sèrie de films fòrums, o sigui, pel·lícules que es projecten i que després es fa un fòrum.
Intentem fer un fòrum.
Dels els famosos cinefòrums, dels quals pues, molta gent van sortir la nostra afició pel cinema.
Sí.
I que justament demà, dia 7, demà dissabte, dia 7, amb un dia que es diu Open Day, o sigui, el dia obert, a partir de les 7 de la tarda, feu una pel·lícula molt característica de lo que seria el musical, però el musical rockero, no?
El musical rockero i provocatiu.
I provocatiu.
El Rocky Horror Picture Show.
Sí. Una pel·lícula de l'any 1975, durant sí. 96 minuts. Tan sols feu una pel·lícula, l'habitual són dos.
L'habitual són
però
dos.
Però com és una mena de dia obert...
Com demà és un dia obert...
No? Perquè la gent pugui... És una pel·lícula que es pot...
Sí.
Parlar, inclús es pot ballar segons quins números
sí,
musicals.
Sí, cada 8 minuts hi ha un número
sí,
musical.
Sí, un número musical, sí. Per això. Pues ja ho saben, fins en fòrum, i que això es fa cada 15 dies.
Cada 2 dissabtes.
Els dissabtes, a la tarda, sempre a les 7 de la tarda, es projecten dues pel·lícules, i entre altres es podran veure, per exemple, Arrebato, d'Ivan Zulueta, una gran pel·lícula espanyola,
sí.
Hairspray, una pel·lícula del 99, molt
divertida. Amb la Divine.
Amb la Divine, que sí. És un dels personatges importants del cinema nord-americà. El de Cameron, la famosa pel·lícula de Pasolini.
Sí.
O tu, Mi Tío, per exemple,
tío.
Una de les pel·lícules més famoses del famós Jacques Tati, una pel·lícula on es demostrava que també els francesos saben fer un humor molt semblant al famós cinema mut de l'època dorada dels Estats Units.
El Tati no parlava, sí, sí.
Tenim que parlar d'una notícia dolorosa. Com saps perfectament, Carles va morir aquest dimecres passat, sí. El popular actor Ángel de Andrés López, nebot de l'Àngel de Andrés, el famós Àngel de Andrés. Sí. Recordem que Àngel de Andrés, si no recordo malament, va fer Fúria Espanyola, no?
No.
No era, qui era?
Aquell era Cassin.
Era Cassin, sí.
Però Àngel de Andrés...
Havia fet moltes coses.
Moltes pel·lícules.
Era un famós. I el seu nebot, pues, també ha fet una carrera... La pena és que ha mort molt jove, a 64 anys.
Sí.
Bueno, tothom recordarà que era el popular Manolo de Manos a la Obra, una de les sèries
de
televisió espanyola potser més populars, no?
Jo em vaig enterar per la pàgina de José López Pérez, no solo cine.net,
no sí.
I em vaig enterar que s'havia mort abans d'ahir, no?
Sí, sí, exactament.
Jo el recordo, una de les meves pel·lícules espanyoles preferides dels últims 20 anys és Platillos Volantes, que sortia el Jordi Vilches i... A l'Àngel
d'Andrés López. Cal dir que va treballar dues vegades amb el Pedro Almodóvar, sí. Que he hecho yo para merecer esto, i Mujeres al borde de un ataque de nervios, i que després també ha treballat amb directors importants com Ricardo Franco o Carlos Saura a la pel·lícula Taxi, si recordes.
Sí.
Va començar formant part d'un grup molt famós del teatre independent que es deia Tàbano,
sí.
Entre 1968 i 1983, i que després ja es va dedicar ràpidament al cinema i a la televisió, i que justament amb la televisió és on ha agafat la seva popularitat. Per tant, un record molt important per a aquest gran actor que va ser l'Àngel de Andrés López,
pues sí.
Mort, ja dic, molt prematurament, als 64 anys d'edat. I parlem a les estrenes. Començarem escoltant el tràiler de la que, per a mi, i em sembla que pel Carles Mir, també és la millor pel·lícula de les estrenes, que es diu Mayo de 1940.
Los alemanes están a las puertas de Arras desde esta mañana temprano. Debemos irnos a Dieppe. Vamos a abandonar provisionalmente nuestros campos y nuestras casas.
¿Y qué hago con el niño?
A la hora que es, el padre del niño debe de haber muerto en los bombardeos.
¡Evacuamos, evacuamos!
Tiene que llevarle usted hasta Dieppe.
Mi padre va a venir a buscarme. Me lo prometió. Nos quedan víveres para dos o tres días solamente. Y no sabemos qué encontraremos de aquí a Dieppe. Papá, hemos parado aquí para descansar. Un beso muy fuerte, Max.
En esta primera velada un poco...
Aquests diàlegs pertanyen a aquesta darrera pel·lícula d'un director tan interessant com és el Christian Carion. Recordem pel·lícules tan importants com Les xiques de París, del 2001, Feliz Navidad, del 2006, i El caso Farewell, del 2009. Cal recordar que Feliz Navidad ja tocava el tema de la guerra. En aquest cas era sí. La Primera Guerra Mundial, un dia de Nadal basat en fets reals, de que uns combatents que eren francesos, alemanys, i me sembla que eren irlandesos, deien que el dia de Nadal no es peleaven i van fer com una... I això va portar sí. Que van jutjar a diferents militars francesos, inclús em sembla que van afusellar alguns. Però què fa Mayo de 1940? Pues lo que fa és agafar també un fet històric de la Segona Guerra Mundial, a més, un fet històric que sembla ser que li va afectar molt perquè lo va viure la seva mare, és el que ell ja ha explicat en diferents entrevistes, on... La gent dels pobles del nord de França, quan va començar la invasió germànica, la invasió dels nazis, van començar a fugir cap a Bordeus, cap al sud de França, intentant, pues, van deixar totes les seves propietats, els seus animals, les seves granges, tot.
La
pel·lícula
cases,
és molt dura, la pel·lícula està molt bé. Jo penso que és una pel·lícula d'aquestes que fan pensar de que de vegades s'han fet moltes pel·lícules sobre la guerra, no sé si estaràs d'acord amb mi, Carles,
sí.
Però sempre des del front de batalla. És a dir, per exemple, Senderos de Glòria, King and Country, Uomini contra Uomini, de Rossi, moltes.
Sí.
Però, per exemple, també Johnny Cogió su Fusil, però mai s'ha fet una pel·lícula, o poques pel·lícules, que parlin de lo que va ser la guerra a la retaguardia, perquè qui pateix més la guerra, i això malauradament lo estem vivint ara amb Síria i amb Iraq, vull dir, la forma en què s'estan morint molts civils, I la pel·lícula explica, jo penso que és una pel·lícula molt interessant, molt ben interpretada, no sé si estàs d'acord,
sí,
per August Diehl, que hace el paper d'un alemany comunista que s'ha refugiat a França. I busca el fill, que és el personatge que hem escoltat, que es diu Mas, el nen petit.
Sí.
El Oliver Gourmet, que fa de l'alcalde d'aquest poble, que decideixen per votació popular tornar a deixar tot el poble i anar cap al sud.
Aquest és un actor de tot, del,
de tota la vida.
Germans d'Ardent,
sí,
de tota la
magnífic.
Vida, molt bo, molt bo.
La Matilde Segner, que està també molt interessant.
Que és la germana d'Emmanuel Segner,
efectivament,
la dona de Polanski.
Efectivament, i que fa el paper d'una noia que és mestra i cuida,
sí,
els nens que estan sortint dels,
sí,
pobles.
Sí.
Pel·lícula, per dir, molt interessant, però també hi ha altres títols d'aquest 13 que avui s'estrena a tot l'estat, a tota Catalunya, 13 pel·lícules, és una barbaritat. Anem a la segona proposta de pel·lícules, que és un western actual, però un western molt interessant.
Chicos, tenemos otro muerto.
Dicen que han visto salir del pueblo a una mujer. Y la mujer encaja con la descripción de nuestra amiguita Jane. Preguntad a todo ser vivo. Levantaremos todas las piedras hasta que esa serpiente aparezca ante nuestros ojos. Y cuando aparezca, quiero su cabeza.
Necesito un pistolero.
Si la banda de Bishop os busca, no necesitas un pistolero. Necesitas un regimiento.
Hay muchas cosas que tú no sabes. Cuando te fuiste, Bishop nos ofreció protección a mi hija y a mí. Tenían otras intenciones.
¿Eso es una entrada?
Solo hay una entrada y una salida. Van a venir a mi casa. Voy a protegerla.
Aquesta pel·lícula es diu La venganza de Jane. És una pel·lícula amb un repartiment de luxe, perquè està en la Natalie Portman, una actriu que a mi m'agrada molt, suposo que tu també,
mi,
no, Carles?
A més, era com una mica el retorn de Natalie Portman.
Sí,
feia temps que no la veiem.
No feia moltes coses.
Sí.
Noan Emmerich, Ewan McGregor, són els tres, diguem, grans protagonistes, i també el Joel Edgerton. Cal dir que el director és Gavin O'Connor, recordeu pel·lícules com Warrior, que era una pel·lícula molt interessant, o Qüestió d'Honor. A tu què et va semblar aquesta, La venganza de Jane, que en certa mida seria com una, no sé, una recuperació del western? Sembla ser que el western ja no és un gènere que interessa massa inclús als propis americans, però no deixa tindre la seva gràcia. És molt violent, hi ha molts trets, hi ha molt...
Cada any estrenen un o dos,
sí,
westerns,
un o dos,
eh?
Sí,
cada any,
sí,
estrenen un parell. Aquesta em va agradar molt, les actuacions,
sí,
tant del noi jove, que has dit el nom, com,
sí,
la Natalie,
sí,
Portman.
La Natalie Portman està molt bé, perquè
molt...
a més fa una dona de l'oest. No diria que... com Juanita Calamitat, la famosa personatge, però està en aquesta línia, eh?
Bueno, jo he llegit en un lloc que el qualificaven de western feminista.
Sí, sí, perquè, bueno, la dona és una,
si
mica...
Si la protagonista és una dona, ja és feminista.
Sí, clar,
no?
Perquè és molt autosuficient, a més,
sí,
i no es pensa dues vegades de fer un tret, sí, ni d'utilitzar les armes.
I estava molt ben reconstruït tota l'època, tot, però el vaig trobar insípid. Saps allò que dius, li falta alguna cosa? Li falta una mica de vida? Jo crec que li falta una mica poder de guió o la direcció, que li faltava alguna cosa, que es feia una mica, encara que dura només una hora i mitja, però es fa una mica lento i una mica passat.
De totes formes, jo crec que el que li agrada el gènere western s'ho passarà bé, perquè
sí,
és recuperar un estil molt de,
sí,
la vengança, el marit que està ferit, el que la volia, el pretendent que l'ajuda, és a dir, tota una història,
sí, sí, sí,
molt, molt complexa, però a la vegada molt
divertida.
I ben
feta, ben feta.
I passem d'un gènere, com és el western, a un altre gènere, el thriller americà 100%, amb una pel·lícula que es diu Triple Nou i que té aquests diàlegs.
Ha saltado la alarma. Tenemos 2 minutos y medio.
¡Vamos, acelera! ¡Mierda!
Tres días, a no ser que os diga lo contrario.
Han entrado golpeando a todo el mundo. Eran cuatro.
¿Es la primera vez que les roban? No mola, ¿verdad?
Los de delitos graves dirigirán la investigación. Belmont, Chris será tu pareja.
Señor, ¿podemos hablarlo?
Pues no.
Aquests diàlegs són de Triple Nou, la darrera pel·lícula d'un director, per mi, prou interessant. La pel·lícula es titula Triple Nou per què? Jo ho explicaré. Perquè sembla ser que Amèrica, quan diu una alerta 999, és a dir, tres vegades 9, el Triple Nou, significa que hi ha hagut un policia, sigui un oficial, sigui un policia, que ha estat ferit o ha estat mort. I llavors tot l'operatiu policial es posa en marxa de cara a ajudar aquest ferit o aquesta persona morta. És a dir, s'abandonen tota la resta d'operacions que s'estan fent en aquell moment i tots els policies van cap allà, no? Cal dir que el director és John Hillquart, que recordarem ha fet pel·lícules com Silei, The Road, La carretera. Ha estat escrita per Matt Cook i té un repartiment de luxe perquè podem trobar actrius tan importants, per mi important, que a més fa un paper de dolenta, cosa que jo tampoc ho tenia massa clar, com és la Weasley, que fa de dolenta, fa d'una russa dolenta. Tu bueno, no l'has vist.
A mi tu saps ja que Kate Winslet no m'agrada.
No, però a mi sí, a mi m'agrada.
I aquí em sembla que fa de dolenta.
De dolenta, mica... dolenta. I el que dolenta, fa dolenta. Un gran paper, que a mi m'agrada molt l'actor, és el Casey Affleck, el germà del...
Aquest és boníssim.
Per mi és boníssim.
Millor que, que el germà.
Sí, per mi és millor, és millor. Té una capacitat expressiva molt important. Recordem...
El hombre que mató a Billy Niño.
Exactament, boníssim. Estava magnífic allà. Sí. Després també surt, que a mi és un actor que també m'agrada molt, Woody Harrelson, que sí. Fa el personatge, diguem, del policia que no és corrupte. Perquè la història és una mena de crítica sobre les corrupcions que hi ha en determinades cossos de la policia nord-americana. És una pel·lícula de molta violència. Cal dir que l'espectador o l'aficionat que no li agrada la violència, que no baixi. Però per mi, que m'agrada molt el thriller, m'agrada molt la sèrie negra, sigui amb cinema o amb novel·la, per mi és una pel·lícula molt recomanable i, per tant, la vull també triar dins d'aquestes 13 estrenes que es produeixen avui divendres, dia 6. I anem amb l'últim estrena que volem recomanar. En aquest cas la recomanarà el Carles Mir perquè jo no l'he vist. Aquesta és diàleg d'aquesta pel·lícula espanyola, per cert.
Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años.
¿Qué piensas?
Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. ¿Y vosotros queréis quitarme mi vida?
Aquest arbre és un oliu.
Una olivera.
Una olivera, sí. Això.
Una olivera mil·lenària. I llavors, pues, els fills... la venen. I a l'avi, que anava amb la nena, amb la neta petita, a l'olivera...
A l'olivera, sí.
Pues, l'avi no vol, però els fills diuen...
La pel·lícula es diu El Olivo.
El Olivo.
L'ha dirigit l'Aiciar Boyaín, que és una directora prou coneguda, recordem, des que el seu debut al 95 amb Hola, estàs sola?
Hola, estàs sola.
Estàs sola. Estava
molt bé, aquesta.
Una pel·lícula molt interessant.
I
Flores de otro mundo, sí. Te doy mis ojos, sobre la violència masclista.
Bueno, aquesta era molt forta.
Aquella era molt forta i molt interessant, perquè va ser, em sembla, de les primeres que van tocar el tema de la violència de gènere.
Sí. Recordo que vaig sortir del passe de premsa i només sortir del difunto Renoir Les Corts, obro la cortina i em trobo el Luis Tosar. I l'havia vist de maltractador criminal.
Sí, perquè em van anar a fer la roda de premsa allà.
I va anar allà. I sí. Em va donar un respingo.
Sí, sí.
I després vas parlar amb ell i és un osito de peluche.
Sí.
És encantador.
Home, però després ha fet coses com la Celda 500.
Bueno, sí.
Clar, ha fet papers...
Però el que impressiona veure sí. Dues hores un paper
molt,
i després trobar-te l'actor.
Un paper molt desagradable. I a l'Olivo, a tu què t'ha semblat?
Bueno, l'Olivo, diguéssim, que és més fluixa que aquestes altres.
No és tan transcendent, la història, no?
Per mi s'allarga molt. Per mi li falten històries de guió, perquè la història és aquesta. Treuen l'olivera i la nena, que anava amb l'avi a l'olivera, quan té 20 anys, vol recuperar l'olivera. I per internet veu que està a Frankfurt o a Düsseldorf, l'ha comprat una gran companyia, és el logotip de la companyia, i l'olivera la tenen al vestíbul de la gran multinacional ecològica. Ella va anar fins allà amb un camió, amb el seu tiet i un amic, per recuperar l'olivera. I al final, bueno, no explico el
no
final.
No es pot explicar. No
veure, això està molt bé. El que passa que tot el viatge amb el camió i tal, no passen masses coses.
Però, de totes formes, pel·lícula espanyola també la volem recomanar. Igual que vull recomanar, aunque en el seu moment no la vaig dir perquè no l'havia vist, una comèdia espanyola que per mi és de les millors d'aquest any. De
no
moment.
Serà de la Belén Rueda?
No.
Ah.
Sí. La noche que mi madre mató a mi padre.
¿Qué dius?
La darrera pel·lícula de Inés París, que a mi em sembla una comèdia molt divertida, un vodevil molt a l'espanyola, que sembla més francesa que espanyola. I dit això, passem a altre tema, perquè ara ve la publicitat.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
T'agradaria assistir a un curs de forma gratuïta per educar en família? A Estem amb tu, de la mà de GEC Família, ho estem sortejant. Per participar, truca al 93 409 27 71, 93 409 27 71, o escriu un correu a estemamtu@radiostel.cat, estemamtu@radiostel.cat, perquè sempre has d'educar en família.
Clínica Clarós, més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 12 12, 93 203 12 12 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
I ara, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, suposo que tenim ja preparat el teu convidat d'avui.
Pues sí, i un convidat de luxe. Començaré fent-li una pregunta al Carles Mir. Carles, tu creus en els fantasmes?
Sí.
Perquè jo sé d'un company nostre que creu molt i que a més ha fet un llibre extraordinari, es diu Pantalla Espectral, les 50 pel·lícules bàsiques de fantasmes. Fausto Fernández.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, estimat. És un plaer parlar amb un company d'aquests que és com una mena de cervell cinematogràfic i que ha fet un llibre realment meravellós. Penso, a mi em dona la impressió, Fausto, que llegint el teu llibre, que tu l'has passat molt bé.
Clar, és que si fas una cosa per passar-t'ho mal, no la facis.
No,
directament.
No la fas. Tu ets un home que molt mediterrani, que dius que lo epicúreo és lo primer.
Sí, sí,
que sí, lo epicúreo és lo primer. I si no passes una bona estona escrivint un llibre sobre pel·lícules de fantasmes, no pots fer aquest llibre. A veure, com has fet aquesta selecció de 50 pel·lícules bàsiques? Perquè no dius les millors, parles de bàsiques, que és un altre concepte. Com has plantejat el llibre?
Sí, clar, si fas un llibre sobre les teves 50 o 60 o 70 o 100 pel·lícules preferides, ja directament tires de les coses que més t'agraden i que només, igual, potser t'agradin a tu i no agradin als altres, però clar, però quan estàs fent una filmografia bàsica has de fer un ventall de totes les pel·lícules que s'apropin a aquesta temàtica en concret, que és la temàtica del fantasma, i que això, que agafin els fantasmes occidentals, els fantasmes orientals, els fantasmes victorians, com s'ha representat el fantasma dintre de la cultura cinematogràfica, dintre del cinema, i clar, n'hi ha pel·lícules que a mi, personalment,
no
com a aficionat al cinema, a mi no m'agrada.
No et maten, sí.
Però clar, però que han d'estar, perquè
són bàsiques, clar, perdó, que és sí, el gènere de fantasmes. Com vas triar? Per què parlar de fantasmes? Per què t'interessava el tema?
No només perquè em dedico a una professió, tampoc sé
fantasma, si és professió, com és el crític plena, de cinema.
Que està plena de fantasma.
Que dolent que ets.
Millorar-lo present.
Gràcies.
No, de res, home, ja saps que t'estimo molt.
Sí,
no, però és per una de les coses que dic a la part introductòria del llibre, que hi ha una mena
com d'assaig. Sí, ho expliques molt bé.
En què parlo que els fantasmes, com a manifestació cultural i folklòrica, han acabat tenint més entitat quan han arribat als mitjans audiovisuals, i al cinema és un mitjà que és ja des dels seus inicis un mitjà directament fantasmal. És un lloc on el fantasma, on els morts
estan vius. Les ombres, imatges i misteri, perquè el cinema en el fons és misteri. Cal dir que el llibre l'ha editat l'editorial Wok, en la seva col·lecció Filmografies Essenciales, i que el llibre pues, és molt fàcil de llegir, perquè pots anar variant el tipus de pel·lícula fantasmagòrica que vulguis llegir, no? Pots. I he vist que també poses pel·lícules molt poc conegudes, hi ha evidentment les més conegudes, però després també hi ha poc conegudes, no? Suposo que ha estat un treball de buscar molt important els que ha tingut que fer el Fausto, a part de veure totes les pel·lis, clar.
Sí, clar, perquè hi ha pel·lícules que les has vist moltes vegades, que tothom les conec, però m'agradava també triar pel·lícules que eren molt importants i que eren això, que eren bàsiques, però que són pel·lícules que fins ara eren molt difícils
de veure,
però ara amb tot aquesta, els Blu-rays, els DVDs, ja és molt fàcil.
Sobretot... I ja no parlo d'internet, no?
No, perquè si tinc l'oportunitat, jo que he estat a Mèxic i he tingut doncs, l'oportunitat de comprar...
Clar, de comprar ja pel·lícules. Sí, pel·lícules perquè parles de, parles de pel·lícules mexicanes de fantasmes, que ja, sí. Ja és original, no? Ja
sí,
és original.
Però que, si tens l'oportunitat de tenir-les i de comprar-les, perquè no te les has de baixar d'internet. I m'agradava això perquè és una cultura que és molt propera a la nostra.
Sí. Són no, i a més, on la mort té un significat sí, molt especial a Mèxic. Clar.
Sí, sí, per això... I com han tractat a la figura del fantasma i dels fantasmes, siguin en pel·lícules de terror estrictament, o en comèdies, o fins i tot en musicals, tenia molta gràcia. I era molt divertit parlar de com havien ensenyat, encara que el d'ensenyar el fantasma també és una cosa també com, així, com molt divertida, doncs com ho havia fet la cinematografia mexicana. Però n'hi ha pel·lícules japoneses, italianes, espanyoles, nord-americanes, australianes, franceses... N'hi ha de tot, una
de mica. Tot, de tota la geografia del món. Tenim aquí amb nosaltres, avui estem amb tu, de Radio Estel, el bon amic Carles Mir, amic que
tal,
tu
Carles?
Coneixes cada,
hola,
cada dia, ja de veure-la, que també vol fer alguna pregunta. I em sembla que té una qüestió, tu que saps de tot, que et posarà una mica en un brete, no sé.
Ah, el que t'havia preguntat a tu.
El que m'havies preguntat sobre
bueno,
una pel·lícula.
Ai, Fausto, una pel·lícula italiana com dels anys 60...
Segur que el Fausto la sap.
No ho sé, no ho sé. No és Fantasmes de Roma, que és el que pensava. Resulta que estan les ànimes ja mortes, que estan esperant que la gent de la Terra no la recordi, perquè mentre hi hagi algú que recorda, no poden descansar tranquil·les. I mentre hi hagi una tieta que recorda, un fill o una mare, no descansen tranquil·les. I es veu... Jo no l'he vist. Estan les ànimes que estan desitjant que ningú se'n recordi d'elles... per descansar tranquil·les. Recordes?
Jo crec que és una pel·li de l'Alessandro Blasetti.
Podria ser.
Mira,
jo crec que és una pel·li d'Alessandro Blasetti.
És en plan comèdia, no, Fausto?
No, no, no era... No, era una mica com les pel·lis del de Chicago. Era una mica com Milagro en Milán, aquest tipus de comèdia amable i tal, ja. Però tenia un regust així com,
o sea,
com molt amarg i tal.
En tendència un poc neorealista encara, sí.
Sí, però amb la vessant aquesta del neorealisme quan ja... Bueno, que al punt d'inflexió és Milagro a Milán, que ja fa
sí,
una miqueta com de fantàstic
sí,
i una cosa més tubeta.
Va canviant
més,
una mica ja.
Sí, sí.
Bueno, ja em dones una pista, Alessandro Blasetti.
Mirant la filmografia
Blasetti. La filmografia sí. En 60 i si algú de cementiris, pues moltes gràcies. Escolta, acabo de fullejar el teu llibre, perquè no ho he llegit encara. He vist que hi ha la meva pel·lícula preferida, que és Suspense, del Jack Clayton.
Potser la millor pel·lícula de fantasmes?
Jo crec que és la millor pel·lícula
que
de fantasmes.
Sí, la millor.
I Los Otros és bastant... M'agrada molt Los Otros.
Sí, també.
És còpia d'aquesta, una
bueno,
mica.
És bastant inspirada, diguem.
Inspirada,
no? Inspirada. Millor que còpia, Fausto?
Sí, no, inspirada. Sí. M'ha agradat molt veure La Casa Encantada, del Robert Wise.
També, és que és un dels títols capdals, sí.
Sí.
I... Una novel·la també, igual que... Suspense, és l'altra volta de turca del Henry
clar,
James. La Casa Encantada és la novel·la de la Shirley Jackson, que és la novel·la gairebé essencial sobre a Cases Encantades.
Clar, això que diu el Fausto és molt important pels nostres oients aficionats a aquest cinema de fantasmes i a la literatura, perquè es mostra també no tan sols els coneixements cinematogràfics del Fausto, sinó també la seva gran qualitat cultural, de que parles de molts llibres, parles de moltes, fas moltes referències a tot el món cultural que s'ha mogut a l'entorn dels fantasmes, no? De lo que seria aquest espècimen, que no sé si se va inventar la literatura o es va inventar la poètica o es va inventar la tragèdia grega, però que ja existeixen, no? Home, jo suposo que un dels fantasmes famosos seria el de Shakespeare, no? El del pare de Hamlet, no?
O el Tenorio.
O el Tenorio.
O el Tenorio, no?
El Comendador de
Canyes.
Ara, jo he trobat a faltar la... pel·lícula primera que jo vaig entrar al món dels fantasmes, quan tenia 4 o 5 anys, Agárrame ese fantasma.
De Butta Bot i Lou Costello.
Això mateix.
Sí, però és que no eren fantasmes de veritat, eren uns gàngsters que
sí,
tenien
clar,
una casa plena d'amagatalls.
No eren fantasmes.
No eren de veritat.
No, a més, suposo que has tingut problemes...
Però n'hi ha una de la Botí
sí,
Costello.
Sí, però suposo que, parlant d'això, tenies problemes de no ficar pel·lícules que no eren exclusivament de fantasmes, que també serien monstres o personatges com Frankenstein o Dràcula, que no són fantasmes.
No,
clar, tenies que filar molt prim, no?
No, més sobretot amb les pel·lícules com El difunto protesta, que són d'ànimes, el que estava comentant a l'Alcarles. Ànimes que estan o al cel o... reencarnacions, que és un terreny que, clar, no saps si... Bueno, és un fantasma que s'està reencarnant en una altra persona, com les dues vides d'Other Rose o un tipus d'aquesta de pel·lícules. I, clar, era una mica dir, no, doncs això no ho considerem un fantasma, i si considerem un fantasma, això, doncs, una aparició, una casa encantada on hi ha alguna presència, on ens parlen de que algú vivia allà i que s'està manifestant, que està fent el mal o està fent el bé o està simplement molestant. I era això, distingui una miqueta i deixar totes aquestes pel·lícules sobre reencarnacions o sobre esperits que no estan directament aquí, doncs, manifestats, que no estan encantats, que no és una presa encantada, i deixar-los per a, doncs, per a un altre llibre, espero.
Sí, lo més curiós del llibre és que es demostra que dins d'aquestes 50 pel·lícules bàsiques de fantasmes hi han des d'autors, com parlàvem, de suspense, fins a pel·lícules de sèrie més que bé, no? Pràcticament Z, no? Vull dir que, sí, que curiosament, els gèneres, i a més tots els gèneres, de còmic, inclús western, em sembla, no? Hi ha una del western, no?
Sí, sí.
Vull dir que tots els gèneres, d'una forma o altra, han agafat el tema del fantasma i l'han utilitzat, no? I suposo que ha estat una feina llarga. Has estat investigant molt. Quant temps t'ha portat el llibre? Perquè això és una idea antiga que tenies, tenies fitxes, tenies ja tot, molt bona part del material. Com ha funcionat l'elaboració del llibre?
Jo tinc el costum, des que tenia, sembla que 7 o 8 anys, de pel·li que veia, doncs m'hi feia la fitxa i m'apuntava el que m'havia semblat. Després, quan les tornes a veure després de 15 o 20 anys...
Notes els canvis personals, no?
Canvies tot dia. Com podia agradar-te, sí, aquesta cosa?
O com no et podia agradar.
Com no et podia agradar, clar, perquè eren pel·lícules que odiaves quan tenies 15 anys i després...
I amb 30 dius, però que burro era, no?
Sí, no, és una cosa que fas tota la vida.
Això ens passa a tots, Fausto, ens passa a tots. Sí, i sí, això és l'evolució. Això és la maduresa, vull dir, clar.
No, però... El llibre va ser un càrrec de la UOC, que és la Universitat Oberta de Catalunya, sí, que inauguren aquesta col·lecció, que en principi són llibres que s'havien, doncs, d'utilitzar pels alumnes.
Pels estudiants, sí.
Pels estudiants. Però, clar, però havia aquesta cosa de anem a fer un llibre que el serveixi als estudiants, però que també tingui un interès per a la gent que li agrada el cinema,
sí,
o la gent normal i tal. I em van proposar aquest tema, a mi em feia molta gràcia per això, perquè crec que el cinema està ple de fantasmes, no? I que és això, que és un mitjà fantasmal per se, i per això, perquè podia tractar pel·lícules meravelloses com la de Jack Clayton, o fins i tot agafar una pel·lícula, diguem-ne, que menor, però molt divertida, com La pareja invisible, amb el Cary Grant, que era una pel·lícula, sí, que estava molt bé, que era molt divertida a tope.
Sí, sí.
Molt bé. I clar, podies anar d'un costat a un altre i tractar són molts gèneres, molts autors diferents. I si pots tractar són una sèrie B, no sé, la pel·li del John Derek, Los fantasmas no poden fer lo, que és un despropòsit total i absolut, però que tenia molta gràcia també, perquè ens està parlant això de... Més que de... d'un fantasma, estàs parlant de la pitopàusia i de coses d'aquestes molt rares, perquè és una cosa molt que estava molt amb el John Derek aquella època.
Suposo, perdona, que deu sortir el fantasma i la senyora Muir.
Ah, sí, clar, és la millor història d'amor que s'ha fet mai.
Clar, Jean Tierney.
De Mankiewicz, amb el Rex Harrison i el Jean Tierney.
Una altra pel·lícula d'un gran director.
Una meravella.
Fausto Fernández, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
I un llibre que té que llegir el bon aficionat al cinema, que es diu Pantalla Espectral, les 50 pel·lícules bàsiques de fantasmes del Fausto Fernández, reconegut crític de fotogrames, per exemple, també col·labora amb La Claqueta, i, bueno, té molts llibres de cinema, i és tot un expert en el món del cinema i un company extraordinari. Gràcies, Fausto.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, i ens veiem aviat. Adéu-siau.
Adéu, bon cap de setmana.
Moltes gràcies, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Fins la propera setmana. I ja ho saben vostès, cinema i moltes coses més amb aquest gran professional de la ràdio i de la televisió, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres? El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
De
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Com tots els caps de setmana, i aquí a Ràdio Estel, i tots els divendres, amigues i amics, Catalunya s'engalana amb la presència de l'Albert Torres. Albert, benvingut i bona tarda.
Bona tarda, com esteu? Doncs una setmana més, evidentment, us parlem de la cultura popular, que és allò que ens agrada i que preparem amb ímpetu quan comença el cap de setmana. Precisament us parlem de coses que passen aquest cap de setmana, aquests dies, i també la setmana que ve entorn a aquesta cultura popular. Comencem parlant de Sant Ponç, que ja arriba. La ciutat de Barcelona celebra des de l'edat mitjana una fira dedicada a les herbes remeieres, que al segle XVI es va fer escaure amb el dia de Sant Ponç, que és l'11 de maig. Actualment, les parades d'herbolaris i artesans s'arrengleren al carrer de l'Hospital, al barri del Raval, emplaçament que es manté d'ençà del 1817, després d'haver passat per la plaça de Sant Miquel, al carrer Sant Cugat del Rec i als voltants de l'església de l'Hospital de la Santa Creu. La munió de visitants que cada any hi acudeix hi pot trobar mel, fruita confitada, melmelada, mató, formatge artesà, herbes medicinals i més productes relacionats amb l'alimentació i la salut. La festivitat del Sant Patró dels Herbolaris i dels Apicultors és celebrada amb més activitats organitzades per la Unió de Sant Ponç entorn a aquesta fira. El dia 10, per exemple, dimarts a la nit, es decora la imatge del Sant amb herbes i flors perquè presideixi la missa com li oferirà l'endemà. Per tant, tots els que sigueu a Barcelona i els que no baixeu, perquè el dia 11 tenim la fira de Sant Ponç. Parlem de catifes, perquè ja sabeu que quan venen aquests dies de la segona Pasqua, Corpus, etc., doncs comencem a totes aquestes flors, les flors al carrer Girona, per exemple, no? Temps de flors, o per exemple doncs aquestes catifes que la delegació de la Federació Catalana de Catifaires elaborarà entre el 12 i el 15 de maig a Noto, a la ciutat siciliana de Noto, que enguany és el doble punt d'atracció dels catifaires del món, ja que la seva popular Infiorata, com li diuen allà, que és una festa que omple els carrers de catifes de flors, s'hi afegeix la celebració del 6è concert d'art efímer internacional que presidirà precisament la Federació Catalana de Catifaires, que ostenta la presidència d'aquesta comissió gestora d'aquesta entitat internacional. Així doncs, Catalunya, a través de la Federació Catalana de Catifaires, presidirà aquest congrés que tindrà lloc, com dèiem, entre el 12 i el 15 de maig a la ciutat siciliana de Noto, Catalunya, arreu del Mediterrani. I tingueu en compte que, com bé dèiem, també aquests caps de setmana se celebren a Girona i a moltes altres localitats aquestes festes dedicades al món de la flor, temps de flors també a Girona. També us parlem dels castellers de Sants, aquí a Barcelona. Després d'alçar el primer castell de 8 pisos durant l'abril, els castellers de Sants ja pensen acollir propers reptes durant aquest mes de maig. La celebració del 23 aniversari serà aquest cap de setmana. Els actes duraran dissabte i diumenge. Tenen dues actuacions castelleres, dissabte amb la colla jove Castellers de Sitges i els castellers de Gavà, i diumenge amb els castellers de Vilafranca i els xiquets de Tarragona. Dissabte iniciarà la celebració amb una actuació de vigílies a la plaça d'Osca a partir de les 6 de la tarda. A les 8, a Cal Borinot, una xerrada sobre la comunicació del risc als castells. I diumenge, a la plaça Bonet i Moixí, amb castellers de Vilafranca i xiquets de Tarragona, els de Sants han marcat l'objectiu d'alçar, com altres anys, el seu primer 2 de 8 amb folre. Però a més, volen estrenar un nou tancament, la soca a l'antiga, que consisteix en un sistema mix de pinya amb els braços amunt. Després de l'actuació, els de Sants faran el seu tradicional dinar de germanor a la plaça. I acabem les notícies amb el premi que atorga la Fundació Carulla ja des de fa 13 anys. És el Premi Francesc Candel, destinats a reconèixer i difondre les bones pràctiques en l'àmbit de la integració dels ciutadans catalans d'origen migratori. En total s'atorgaran 5 premis, dotats cadascun amb 3.000 euros. Déu-n'hi-do, si us voleu assabentar de més dades d'aquests premis de la Fundació Carulla, els Premis Francesc Candel, podeu entrar a la pròpia pàgina web d'aquesta entitat i us podeu presentar fins al dia 20 de juliol.
I com tens l'agenda d'avui, Albert?
Doncs tenim diverses coses per avui, i per demà i per demà passat. Avui, festival de dansa a la plaça de la Paeria de Lleida, encara aquesta tarda. També, des de fa una estona, l'Ascensió a la plaça de l'Església de Granollers, al Vallès Oriental, a 8:15, concert a la plaça de la Forxada, i a les 10:45, ball. A les 7 de la tarda, d'aquí una estona, les festes de maig a Badalona. I també al vespre, a 2:15, al Centre Cultural d'Esbarjo de Sant Pol de Mar, 14è concert de Sant Pau. Per demà dissabte, a la plaça del Poble Andorra la Vella, a 3:15 de la tarda, la final del concurs La Sardana de l'Any. A 6:15, el concert final de La Sardana de l'Any, i abans, si aneu d'hora, doncs a 1:00, un dinar de germanor. Demà dissabte, a la plaça de la Catedral de Barcelona, com sempre, ballada de sardanes a Ciutat Vella. Demà a 7:00 de la tarda, demà dissabte, a l'Hotel Vapor Gran de Terrassa, al carrer Portal 942, la Fira Modernista, una fira que se celebra tots aquests dies i que déu-n'hi-do la gent que congrega. I també demà dissabte, a la plaça de l'Ajuntament de Figueres, a migdia, una ballada, com dèiem, a Figueres. Per diumenge i per anar acabant, tenim ballades a Cantallops, matí i tarda, a la plaça Major. També matí i tarda, a la pleca Caldes de Malavella, a 12:00 del migdia, a la plaça Catalunya de Calafell, i a 11:00 del matí, a l'ermita de Sant Silvestre de Llançà, a l'Alt Empordà, la plec de Sant Silvestre. Fins aquí aquestes dades de l'agenda de la cultura popular del cap de setmana.
Fins al proper divendres. Una abraçada, Albert.
Una abraçada.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Les drogues no solucionen cap problema, sigui quin sigui. Això ho sabem. A CECAS portem més de 20 anys lluitant contra la drogodependència i ajudant a les persones. Truca'ns al 93 317 7820. 93 317 7820. CECAS, una porta per sortir de la droga.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que nos hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
¿T'agradaria assistir a un curs de forma gratuïta per educar en família? A Estem amb tu, de la mà de GEC Família, ho estem sortejant. Per participar, truca al 93 409 27 71, 93 409 27 71, o escriu un correu a estemamtu@radiostel.cat, estemamtu@radiostel.cat, perquè sempre has d'educar en família.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
I al món literari també estem amb tu els divendres amb la presència de la Virgínia Villarroya. Per tant, Virgínia, benvinguda i endavant.
Hola, Toni, bona tarda, com esteu?
La brúixola emocional. Virgínia Villarroya.
Avui ens acompanya Jordi Sierra i Fabra, escriptor, autor de 3 dies d'agost, el cas més personal de l'inspector Mascarell. Arriba, doncs, a aquest 7è cas de l'inspector Mascarell, la sèrie de novel·la policíaca de Jordi Sierra i Fabra, una novel·la negra ambientada durant la Guerra Civil. Miquel Mascarell té 3 dies per resoldre un misteri que resta en peu des de fa 12 anys i que està relacionat amb els bombardejos de 1938 a Barcelona. Una novel·la que ens emocionarà, editada en català per Rosa dels Vents i en castellà per Plaza Janés. Són llibres per ser una mica més feliços. Jordi Sierra, benvingut.
Què tal?
Estem davant d'una novel·la policíaca en un marc històric.
Sí.
Parlem d'aquells inicis. Quan i com va néixer el personatge de Miquel Mascarell?
Bé, durant 20 anys vaig tindre la idea de fer un llibre policíac, un llibre que passés a Barcelona els últims 4 dies de la Guerra Civil, aquells 4 dies que la ciutat estava, bueno, esperant que arribés el Franco i l'ocupés. I vaig estar 20 anys dant-li voltes i finalment vaig pensar que potser era fer un llibre policíac. I així va néixer, sense pretendre-ho, aquest heroi, Miquel Mascarell, l'últim policia de Barcelona, resol l'últim cas, i quan vaig acabar el llibre i va ser un èxit, la gent va dir que no el mateix, que el recuperés, que tal i qual, i bé, vaig decidir fer dos llibres més, 7 dies de juliol i 5 dies d'octubre. I l'èxit va seguir sent el mateix, i la gent em va seguir demanant que en fes més, i ja portem 7 novel·les, totes ambientades a la postguerra, als anys 40, ara estem ja a l'any 50. Però no són de la Guerra Civil Espanyola, senzillament són casos policiacs a la postguerra.
Semblava, doncs, una trilogia que s'ha convertit ara en 7 novel·les. I aquesta sèrie de novel·les, en Jordi, es poden llegir de manera independent, no?
Sí, clar. És que no s'ha de confondre sèrie amb saga. Uh-huh. Una saga és el que feien, per exemple, Juego de Tronos, que cada llibre va seguit. I si llegeixes el quart, sense llegir el 2 i el 3, et perds. En canvi, una sèrie és quan un fa un personatge i crea una sèrie d'històries independents, que el lector les llegeix seguides. Home, millor, així veu el personatge com va evolucionant. Però si no, cada cas és un cas policiac, o sigui que no hi ha volta de fulla.
Fem el repàs. 4 dies de gener, 7 dies de juliol, 5 dies d'octubre, 2 dies de maig, 6 dies de desembre, 9 dies d'abril i ara aquest 3 dies d'agost. En aquesta, vostè ha dit que recupera aquell to dramàtic dels dos primers, no? De les dues primeres novel·les.
Sí, perquè li faig resoldre un cas. Figura que a l'any 38, quan Barcelona va ser bombardejada aquell mes de març fatídic, que van caure bombes per tot arreu, figura que en aquella època, amb un bombardeig, el de la Gran Via en Balmes, a Barcelona, apareix el cadàver d'un home que no ha sigut mort per les bombes, sinó per assassinat allà mateix, aprofitant el desgavell. Bé, el cas l'encarreguen al Miquel Mascarell, però li agafa un apendicitis, va a l'hospital, i l'inspector que el supleix el resol en 3 dies i malament. Un innocent mor acusat. Han passat 12 anys, i en un dia d'agost, que el Miquel i la Patro se'n van a la platja tranquil·lament, amb ella la segresten i li diuen: o resols el cas que vas deixar fa 12 anys o la matarem. Per això a la portada posa que és el cas més personal, perquè s'involucra molt, perquè hi ha la seva dona segrestada.
Estem assaborint encara aquestes darreres mels del passat Sant Jordi. I el 8è cas, quan? Quan torna Miquel Mascarell? Serà per al Sant Jordi 2017?
Sí, ja està escrit.
Sí?
Ja està escrit. Sí, sempre que surt un Mascarell, si la cosa segueix, doncs ja tinc fet el de l'any següent. Així la gent, quan em pregunta, li faig una mica de mel a la boca. El de l'any que ve es diu 8 dies de març, i transcorreix el març del 51 durant la famosa vaga dels tramvies de Barcelona, que va ser un punt d'inflexió a l'Espanya franquista. O sigui que ja està escrit, i el que li passa a la Patro en aquest 7è llibre es resol en el 8è. Misteri.
Misteri que descobrirem, però encara ens falta una mica de temps.
Sí.
Un altre dilema, el tema dels números, perquè aquí hi ha un ball de números, ens queda només el 1 i el 10. Com s'ho farà per properes novel·les?
Sí, perquè el 8 és el de l'any que ve, el 1 és massa poc temps per un llibre, i 10 són massa dies per resoldre un cas. Així que el del 2018, possiblement, encara no està escrit, encara no està fet, però ja l'editorial ja m'ha dit que compta amb ell, segurament es dirà un dia de juny i 2, 3 o 4 de juliol. O sigui que farem un break al mig i farem entre 2 mesos, un i tal. I a partir d'aquí suposo que tornaré a repetir dies i canviaré mesos.
Tothom veiem el personatge de Miquel Mascarell a la petita o gran pantalla. I com és que encara no ha arribat?
Diuen que és car. Barcelona als anys 40 és complicat de ruda. És mentida. Estem en un país que ja sabem tots, Catalunya i Espanya, ja sabem tots com va, el que és el cine, el que costa arrencar un projecte.
Si més no, no perdem l'esperança, Jordi. Coneguem-lo millor. És un dels autors més llegits i populars del panorama literari espanyol i amb 11 milions de llibres venuts i gairebé 40 premis literaris a banda i banda de l'Atlàntic. És un dels grans per la seva versatilitat, perquè aborda tots els gèneres.
És un viatger impenitent, circumstància que nodreix bona part de la seva extensa producció i compromès amb la realitat. Ha creat la Fundació Jordi Sierra i Fabra a Espanya i la Fundació Taller de Lletres Jordi Sierra i Fabra a Colòmbia per impulsar la lectura i ajudar a joves escriptors en les seves primeres passes. I des de llavors es concedeix el premi que porta el seu nom a joves escriptors menors de 18 anys. I el 2010 les seves fundacions van rebre el premi Ibi Asahi de promoció de lectura. L'objectiu, doncs, que els joves escriguin i llegeixin. Jordi, els concursos són la clau que permeten aquest iniciar-se, permeten aquest estrenar-se, sí. Vostè ho sap, perquè n'ha guanyat
sí,
molts.
Absolutament. Jo, quan vaig començar a escriure, jo era molt conegut com a comentarista musical, el meu primer llibre va ser de música, història de la música pop, però vaig guanyar el Premi Villa de Bilbao i després a l'Ateneu de Sevilla, i això em va obrir les portes. Jo era molt jovenet, tenia 27 anys. Avui en dia els nanos amb 15 o 16 anys pensen, per què em tinc que passar tot l'estiu escrivint un llibre si ningú me'l llegirà i no em faré res? Ah, jo els dono un premi i els dic, nois, feu aquest llibre, envieu-lo el premi, us el llegirà un jurat, us enviaré un informe, us trucaré personalment després per parlar amb vosaltres, i això els motiva.
Mentre acabem de xerrar, Jordi, que soni la música que li agrada, i sé que li agrada molt el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
El meu favorit.
Doncs deixem que vagi sonant mentre li faig aquesta darrera pregunta. Parlant dels joves, d'aquests escriptors que s'inicien, vostè una vegada em va dir en una entrevista, aquests llibres ajuden els joves a pensar, a reflexionar. Un llibre els fa de mirall. I em va dir, i em va sobtar aquesta afirmació, fins i tot els pot salvar la vida, aconsegueix... Oi. Impacta amb aquesta frase. Segueix pensant el mateix?
Oh, i tant, i tant. Jo sempre he pensat que entre els 15 i els 20 anys has de trobar el llibre que et canvia, que et diu, ostres, jo sóc aquest, o jo vull ser així, o el llibre que t'impacta. Jo amb 17 anys o 18 anys vaig llegir El manantial de l'Ayn Rand i vaig dir, jo vull ser com aquest tio, com aquest arquitecte capaç de destruir la seva obra abans de que li manipulin. I això em va fer crear un codi ètic i em va fer seguir, em va fer clarificar què volia ser i com volia ser-ho. I llavors els nens que no llegeixen es perden aquesta porta que els porta al futur. Un llibre no pot canviar el món, segurament, però canvia les persones. Una per una les fa sense millors. Clar, si tu llegeixes un llibre en ta vida, és clar que sigui el que et canvia la vida. Però si llegeixes a cada any diversos llibres, segur que entre els 15 i els 20 anys, que és quan estàs receptiu, quan estàs obert a tot, tu trobes aquest llibre que dius, coi, això és important per mi, això és el que a mi em fa pensar, el que sigui. Hi ha moltes motivacions, però crec que aquesta és la més important.
Jordi Sierra i Fabra és un home intuïtiu, sap el que la gent vol, i ara sabia que era el moment de Tres dies d'agost, una novel·la negra ambientada durant la Guerra Civil, carregada de tensió, intensitat emotiva, una novel·la molt trepidant i amb un final, diguem-ne, terrible.
Duríssim, duríssim. Duríssim.
Gràcies, Jordi. Com sempre, ha estat un plaer. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada a tots.
Adéu-siau. Fins divendres vinent, que tornarem amb més llibres.
Gràcies, Virgínia. Fins la propera setmana.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, fins aquí l'edició especial cap de setmana d'Estem amb tu. Que siguin vostès feliços. Recordeu, el proper diumenge, a partir de les 3 de la tarda, no es perdeu aquí a Ràdio Estel l'Odissea de la Veu. I bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.
Amb tu, Toni Guerrero.